Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigosa Producció, Sergio Rigo davant de l'ordinador, Òscar Amores a la part visual, Irene Font, que està de vacances, i en Miguel Soler en els control tècnics, vos donant la benvinguda a l'edició 670 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
Bon vespre.
Sergio Rigo, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Diumenge 9 d'agost de 2026. Aquesta setmana hi ha un eclipsi, eh? Ho dic per si hi ha qualcú que no ho sabia, i evidentment ho deia de bromes, però sí que, com ja és habitual, a Font de Misteris, mirarem de fugir de l'actualitat, eh? Així que anem a intentar a no fer cap al·lusió ni en aquest ni en els propers programes, i ja, si un cas, més endavant, mirarem de tornar a parlar amb el doctor Oliver i tot això, però és que, clar, sempre tothom parlant del mateix vol que et digui, és una mica un rotllo, no sé si esteu d'acord, no ho hauríem, a lo millor, haver comentat abans d'entrar a l'estudi, però crec que...
Però si a més ho varen comentar en el seu moment també a la televisió, en profusió i en detall, i crec que ja està tot dit. Sí.
Idò, ho deixem així. Així que anem a lo nostre cinto sumari i començam.
Començarem aquest programa 670 de Font de Misteris coneguent la figura de Llorenç Fa. Gràcies a ell i la seva correspondència, podem saber com era el dia a dia d'un estudiant de medicina en el segle XVII i com, per exemple, era la seva relació amb l'astrologia. Mos traslladarem a Espont d'Órbigo, en el camí de Santiago, on l'any 1434 el cavaller lleonès Suero de Quiñones va protagonitzar el legendari Paso Honroso. Com va ser aquest episodi? Coneixerem també un parell de detalls més sobre els torneig i justes, els tornejos i justes, com varen fer les darreres setmanes, i si dona temps també abordarem el tema de les darreres bruixes de Galícia. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com. fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials, mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris, i també a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris ib3. I per escoltar-nos en directe, a més de la FM i en el sistema d'A+, ho podeu fer a ib3.org i a l'app d'ib3 en els vostres telèfons mòbils. I sempre, en el vostre abast, teniu disponibles tots els nostres programes d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors de la ràdio, així com també tots els programes d'ib3 Televisió en el servei a la carta d'ib3, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web, fontdemisteris.com.
I com és habitual, començam amb tu, Sergio Rigo, i la teva secció Món Diverso, on mos espipelles situacions històriques que mos ajuden a conèixer més la nostra pròpia història. Així que, quan vulguis.
Idò, entre 1635 i 1637, un jove mallorquí que estudiava medicina a la Universitat de València, van escrivint cartes a casa seva. Se deia Llorenç Fa, i gràcies a aquella correspondència avui podem saber com era el dia a dia d'un estudiant de medicina del segle XVII. El coneixerem en aquest món diversos a partir del que conta Antoni Contreras en un article del butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana. Aquestes cartes ja les havia publicades Estanislau de Kotzka-Aguiló l'any 1905. I trobàvem el que estudiava, esclar, també, però també el que li passava pel cap, les seves curiositats, les seves preocupacions, i entre totes destaca una que avui mos pot sorprendre, l'astrologia. Llorenç fa i dedicava temps i esforç, i no per afició. Era una assignatura més dins la seva formació de metge. Per un metge d'aquell temps, l'astrologia era una eina de feina. La idea venia d'enrere. Des de l'antiguitat clàssica se creia que els astres influïen directament sobre el cos humà i sobre les malalties. Hi havia una figura que ho resumia tot, l'homo astrologicus. Cada part del cos estava governada per un planeta o per un signe del zodiac. D'aquí que un metge hagués de consultar el cel abans de decidir un tractament o triar el dia d'una operació. Tot aquest saber procedia de Ptolomeu i del món hel·lenístic. Els autors àrabs el varen recuperar i més endavant va entrar a les universitats cristianes, on l'astrologia formava part de l'anomenada Scientia Judicorum. Amb el temps se va anar separant de l'astronomia. Una calculava els moviments dels astres i l'altra els interpretava. Ara bé, l'Església mirava tot això en recel. Després del Concili de Trento se va condemnar l'astrologia judiciària, la que pretenia endevinar el futur de cada persona perquè es considerava que anava contra el lliure albedrí. La mateixa normativa, però, ens permetia l'ús en medicina i també en feines pràctiques com l'agricultura o la navegació. Amb aquesta ambigüitat s'entén el panorama del segle XVII. Molts de metges la seguien practicant a normalitat mentre la Inquisició en perseguia d'altres. Llorenç Fe se va formar enmig de tot això. A les cartes sortien les classes d'astrologia, fins i tot el nom d'un professor, en Vicente Vázquez. Pel que més crida l'atenció és l'interès personal de l'estudiant. Volia aprendre a fer nativitats, horòscops calculats a partir de la posició dels astres en el moment de néixer. Segons la doctrina de l'època, una carta celeste ben feta permetia llegir-hi la salut d'una persona, el seu caràcter i fins i tot la fortuna que l'esperava. I aquí trobam un detall curiós, perquè en Fe escriu a son pare i li demana la data i les hores exactes del seu naixement i també la del seu germà. Ho necessitava perquè el zodiac es mou molt de pressa, no? I una petita variació de l'hora podia capgirar tota la interpretació. Calcular un horòscop exigia una precisió extrema i conèixer bé les coordenades celestes. Per a ell, l'astrologia era una tècnica que s'havia de saber aplicar en les mans. Per fer aquests càlculs necessitava efemèrides, unes taules astronòmiques que donaven la posició dels planetes dia a dia. Fe se queixa a les cartes de no tenir-ne cap. Aquestes taules, com les que publicava en Kepler o Giovanni Antonio Magini, eren imprescindibles per aixecar un horòscop sense haver de passar la nit mirant el cel. I que fossin tan males de trobar a la universitat pot ser té a veure amb la pressió inquisitorial sobre aquest tipus de llibres. Les cartes d'en Llorenç Fe, per tant, confirmen que en ple segle XVII l'astrologia encara formava part d'aquesta pràctica mèdica i dels estudis universitaris, per molt que la doctrina oficial de les mirés també amb reull, i els metges d'aquell temps les feien servir per entendre el cos i la malaltia dins una visió del món on el cel i la terra anaven lligats. Que vos pareix?
Has dit que del que estudiava aquell jove, en Llorenç Fe aquest, mos pot sorprendre el fet de que estudiés astrologia. I ens has explicat que aquella astrologia es va separar. Podria ser el que a dia d'avui diferenciam entre astronomia i l'actual astrologia, que en aquell temps es deia, se coneixia com astrologia judiciària. I servia per interpretar el destí de les persones, el seu caràcter, el seu futur. I un exemple és això que has dit d'aquest que demanava son pare les dades del seu naixement per fer una mena del que a dia d'avui coneixem com a carta astral. Fa segles d'això i va ser aquí. També has dit que la religió ho va tractar d'aturar perquè trobaven que anava en contra de les seves creences, si bé si ho analitzem, pot ser que no tant. I és que, de tot el que has contat, molt interessant, però m'he quedat amb això de l'astrologia judiciària, perquè crec que és un concepte molt senzill, sí, però que es pot complicar molt i que, bé, crec que és molt interessant. Estem aquest de tractar de pronosticar el futur, ha estat una constant que es perd en l'antiguitat. Basta veure, per exemple, els egipcis, que ells també ja els hi venia d'enrere, però ells amb els zodíacs, els romans amb els àugurs, diversos sistemes per tractar de saber el que ens havia de venir, ja fos mitjançant l'estudi de les constel·lacions, o també per coses més curioses, com el vol de les aus, o fins i tot, ara que dic això de les aus, i de fins i tot els romans pronosticaven el que havia de succeir en funció de com menjaven les aus. Si menjaven molt de gra, era senyal que venia qualque cosa bona, i si no menjaven, era mala senyal. Això creien. Que dic jo, pot ser que simplement no tinguessin fam, no ho sé. Però bé, el manco, si ho pensam, aquesta manera de pronosticar no era tan bèstia, no?, com la de treure ses butzes, ja fos un animal o fins i tot una persona, persones sovint sacrificades en els déus. Supos que va ser per coses així que en Carlemany va lluitar contra aquestes pràctiques. En Carlemany, aquell que va protegir Menorca. I de, segons el llibre d'en Julio Caro Baroja, Las brujas y su mundo, diu respecte en el tractament que es feia en el segle VIII d'aquestes pràctiques, diu: Carlomagno, siguiendo la trayectoria que habían marcado este y otros de los reyes merovingios, publicó también varios edictos en los que exhortaba a sus súbditos a que no se libraran a las supersticiones, mas habiendo sido pequeño el resultado de tales exhortos, dio otros en los que ya establecía penas. Estos edictos condenan de modo específico toda clase de hechicerías, tales como el levantamiento de figura, la invocación de los diablos y el uso de filtros amorosos, turbar los aires, excitar tempestades, echar maleficios y hacer morir los frutos de la tierra, hacer que la leche se retire los animales domésticos de los unos y dársela a la de otros, practicar la astrología judiciaria y fabricar caracteres y talismanes. Los que ejerzan en lo futuro las artes diabólicas, se declara, serán reputados execrables y tratados como los homicidas, envenenadores y ladrones, y los que los consultan y utilizan tendrán la misma pena, que en casos será la de muerte. Però es veu que no va servir de molt perquè va seguir tenint importància i seguint protagonisme a la vida dels europeus. I bé, així arribam a la baixa edat mitjana, on era no tan sols pràctica habitual, és que fins i tot els poderosos es feien acompanyar dels seus astròlegs, bruixots, endevinadors, que bé que mitjançant aquest estudi dels astres deien por a sabre la influència que exercien damunt dels éssers vius i va anar agafant força fins al punt que has comentat tu, Sergio, que fins i tot va ser assignatura obligatòria. He vist que el rei Carles V de França fins i tot va crear una escola d'astrologia, o fins i tot, i jo crec que més sorprenent, 200 anys després, l'any 1538, els estatuts de la Universitat de Salamanca promovien l'estudi d'aquest tipus d'astrologia que es dedicava a conèixer el destí i a tractar de saber el que mos podia dur al futur. O també, per exemple, el rei Felip II, conegut com el Prudent, que tenia feta la seva carta astral, que també la consultava constantment, o autors i també persones tan famoses, ara que he citat Salamanca, com en Fray Luis de León, aquell de Como decíamos ayer, que per cert sembla que mai no ho va dir com a tal, però que ell era un gran humanista, teòleg, i també era estudiant d'astrologia judiciària. Així era d'important, però no només per als cristians, perquè també ho era pels musulmans. Allà està, per exemple, el cas de Nazulema, l'endivinadora, la mare de Nalí, de la Palomera, aquell musulmà de Mallorca, que va anar a explicar-li al rei en Jaume I els senyals que sa mare tenia i que suposadament varen influir en que el propi rei Jaume prengués més força, no?, a l'hora de conquerir Mallorca. I ella deia que era pels senyals que veia. I si parlant de senyals i de musulmans, tenim el famós poema que mos ho feien aprendre a l'escola. Jo crec que ara ja no ho sé, però aquells versos tan coneguts on precisament mos parla d'això, diuen: Abenamar, moro de la morería, el día que tú naciste, grandes señales había, estaba la mar en calma, la luna estaba crecida, moro que en tal signo nace, no debe decir mentira. Sergio Rigo, encara s'aprèn això?
No. Ja a la meva època ja no m'ho va tocar aprendre.
Ja no te va tocar.
Sí, m'imagino que les pròximes generacions tampoc.
Bueno, igual canvien, no? Però jo que som de CGB, sí que mos ho feien aprendre.
Jo és el primer poema que vaig aprendre.
Ah, mira, us que bé. Bé, aquest forma part del romance vell, a s'anònimes del segle XIV, però mos deixa clar que eren la senyal del cel. És a dir, tenim un altre cas. Ara bé, una altra cosa és, evidentment, que endivinessin. Però clar, és que sempre hi ha qui endivina. Crec que va ser Voltaire el que va fer una reflexió bàsica però massa oblidada. Si un endivinador diu que un resultat o el futur de qualcú, el que sigui, serà blanc, i un altre diu que negre, clar, un dels dos s'endivinarà. I això sempre podrà alimentar o fins i tot reconfirmar sa creença. Però, clar, això topava en l'Església Catòlica. Anava en contra del conegut com a lliure albir. O potser simplement era tractar d'evitar que un altre digués que tenia poders. I per això la Inquisició també actuava, com per exemple a un religiós sevillà, en Gregorio Chamizo, que es veu que aquest, a part de dir coses favorables dels luterans, va cometre el delicte d'utilitzar l'endivinació, motiu pel qual va ser desterrat a les Índies. I jo aquest cas el tenc recollit perquè li haurien aplicat el que es coneixia com a clàusula de quebrantamiento. I què volia dir això? Que si no ho complia, segle XVI, això d'anar-se'n desterrat a les Índies, i de, si no ho complia, seria enviat a galeres. I és que a la vegada que tornava a agafar força això d'aquest tipus d'endivinació, direm que mitjançant els estels, l'Església Catòlica ho volia evitar. Per això en el Concili de Trent es va dictaminar la seva prohibició i la bula del papa Gregori XV ho deixava bastant clar, perquè la regla deia ho he tret d'un llibre decimonònic, evidentment, diu: se prohíben todos los escritos sobre las ciencias ocultas que sirven para la invocación del demonio y todos los escritos de astrología judiciaria que pretenden dar a conocer lo que depende de la libertad del hombre y de la fortuna, pero no se prohíben los escritos de astrología natural que se fundan en la observación de los astros y están al servicio de las actividades humanas. I això segons Sant Gregori XV. I abans d'ell, un altre papa, en Sixt V, que... Bé, aquest deia que qui fes ús de la màgia, de l'endivinació, dels sortilegis i d'aquest tipus d'astrologia judiciària, i del que s'aniria o bé a la presó, o bé a la picota, o directament mort. I allà, bé, evidentment, ja n'he citat un, però allà estan els cas recollits per la Inquisició, com per exemple aquest altre, que era un missè de Monterrey de Galícia. Està extret del llibre Brujos y astrólogos de la Inquisición en Galicia, i diu: uno de los testigos, comerciante, su vecino, dice que este abogado tenía fama de adivino y de sabio, y era de ordinario consultado por muchas personas en cosas hurtadas y perdidas. Y habiéndole sido robadas a él de su tienda ciertas mercaderías, concurrió también a consultarlo para que alzase figura y averiguase quién sería el ladrón. Preguntóle Pedro Alonso el día y hora en que se hiciera el hurto, y diciéndole que se entretuviese un momento, que luego despachábale, dio la respuesta en un papel escrito donde decía que el hurto estaba en un sótano oscuro y que la persona que lo había hecho era alta, de cabello encrespado y rubio, frente caída, ojos negros y grandes y de paso apresurado, y que discurriese por la persona que podría ser, que no le era posible decir más. Va fer una descripció, però en base a una endivinació. Y diu que los demás testigos conforman en la fama de adivino del reo sin añadir particularidades. Y afegeix: por religiosos doctor del santo oficio fue calificado este delito de adivinación ilícita y supersticiosa prohibida en el breve del Papa Sixto V. Fue llamado el reo y detenido en Santiago, dándosele la ciudad por cárcel y siguiendo su causa con el fiscal, pero no resultando más testificación en el Supremo Consejo, mandó suspenderla a 13 de febrero de 1637. I don Carme va tenir sort. Però hi havia qui creia que sí, que hi havia relació entre els astres i les persones. Però com se podien fer per evitar ser acusats per l'Inquisició? I doncs va crear un concepte ben curiós, l'astrologia cristiana, que no anava en contra els preceptes, però deia que, al igual que el cel i les estrelles influeixen en l'aire i en la terra, també poden afectar les persones i la seva salut. Per exemple, un teòleg de la Universitat de Salamanca, Pedro Ciruelo, deia: porque los cielos y estrellas, alterando el aire y la tierra, también alteran a los hombres y a las otras animalías. Y así, los cielos causan en nuestros cuerpos diversas calidades, complexiones, pasiones y enfermedades, diversas inclinaciones y habilidades a muchas artes y ciencias, pues el verdadero filósofo que conoce las virtudes y propiedades de las estrellas podrá por ellas conocer los efectos sobre dichos en los elementos y en los hombres y aves y animales y árboles, y podrá naturalmente decirlos antes que venga. Es a saber si el año o el día o el mes será sereno o nublado o limpio, frío, caliente, si el niño nacido será de bueno o rudo ingenio para las letras o para las otras artes o ejercicios. Però, a la seva vegada tenim això altre que dona origen a la frase «Es mentí de les estrelles», eh? Una frase que es va fer famosa i forma part del rondellí, del refrener, vull dir, i que surt dels versos de l'obra d'en Agustín Salazar, de la Segunda Celestina, del segle XVII, que diuen: «Mas yo inventé una quimera, que es la que más me ha valido, y es que yo mismo he fingido que soy tan grande hechicera que sé al punto donde estriba la fortuna y que comprendo la astrología, mintiendo aún de las tejas arriba. En esto de las estrellas, el más seguro mentir, pues ninguno puede ir a preguntárselo a ellas. I jo crec que és aquí quan dic això de que cadascú tregui les seves pròpies conclusions, si és que hi ha res a concloure, és clar.
IB3 Ràdio és investigació.
IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur,
portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot?
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Seguim a Font de Misteris, sintonia d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a Menorca mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada. I ara també reprenem, en aquest cas, on ho deixàrem la setmana passada. Vam estar parlant de justes, de torneig, i vàrem explicar com eren realment des d'aquí, els de les nostres illes, en base en els testimonis i les cròniques de l'època. I també es va comentar com, per exemple, Nostradamus arriba a ser el que és, bé, gràcies a un fet succeït a un torneig, i mos varen quedar en que tu volies parlar de la figura, de la persona de Suero Quiñones. Així que, quan vulguis, Borja Rigo.
I doncs sí, hi ha un indret legendari, entre molt d'altres, en el camí de Santiago, és el pont d'Órbigo, sobre el riu homònim, i que serveix d'entrada a l'Hospital d'Órbigo. El Paso Honroso, com és conegut, mos fa retrocedir en els temps fins a l'any 1434. Tan famosa va ser la seva història en qüestió que, fins i tot, en Cervantes la recull en boca de seu Quixot. Resulta que aquell any, que era de jubileu a Santiago, don Suero de Quiñones, cavaller lleonès i veterà de la Guerra de Granada, va decidir honrar a la dama de la qual està enamorat, na Leonor de Tovar. El vot, de lo més curiós, consistia en dur cada dijous una pesada anella de ferro en el coll fins a quedar alliberat de tal càrrega. La manera de fer-ho era sobreviure a lo que se coneixia com a Paso Honroso d'Armes, és a dir, un combat d'un contra un a cavall i en llances. I a continuació, pelegrinar fins a Compostela. Però per dur a terme aquest cavalleresc repte, primer havia d'aconseguir el permís del rei, en aquell temps Joan II de Castella. Per aconseguir aquesta règia autorització, i de fa partir d'on Suero de Bes amb altres cavallers, nou en concret fins en el castell de la Mota a Valladolid. Allà se va entrevistar amb el monarca, davant 70 mirades de sa reina, doña Maria, el condestable de Castella, el príncep hereu don Enrique i el mestre de sort de Santiago, i un assortiment variat de nobles que ho assoraven tot en gran curiositat. L'acord va quedar tancat de la següent manera. Don Suero de Quiñones i els seus nou companys se posarien a un extrem de Pont d'Órbigo, a la part que dona el poble, naturalment, i així provarien d'impedir el pas a qualsevol cavaller que ho intentàs rentant-lo, nostre protagonista, a un duel o un combat singular. Aquesta prova havia de durar tot un mes, des de 15 dies abans fins a 15 dies després de la festivitat, perdó, de Sant Jaume Apòstol, és a dir, el 25 de juliol. El El que és fascinant d'aquesta història és que des de dia 10 de juliol, moment en què van començar les lluites, fins a 9 d'agost, és a dir, com avui, dia en què se donen per acabades, hi va haver combats cada dia salvat a la ciutat dia de Sant Jaume. A més, durant cada un dels matins se van celebrar una solemne missa en aquell lloc i després van tenir lloc grans festins on no podien faltar les viandes i els bons vins. Però girem els ulls cap a l'assumpte dels duels. En els 30 combats disputats, Don Suero de Quiñones va sortir clar vencedor a tots. Només va ser ferit lleu en el darrer d'ells. Per la seva banda, els seus contrincants tampoc no van sortir realment del tot malparats, llevat d'un. L'excepció va córrer càrrec d'Esbert de Claramunt, provenent de terres catalanes, i que va afinar el dia 6 d'agost. La causa va ser que la llança de Don Suero li va entrar per un ull, travessant-li el cervell. Així, una vegada acabat els ja torneig, tota la comitiva va partir cap a Compostela. A la catedral hi van depositar l'anella que havia duit en el coll Don Suero de Quiñones, així com una cinta de color blau que duia escrita la següent frase: si no vos plau correspondre'm, en veritat no hi ha joia per mi. A dia d'avui, tant l'anella com la cinta se conserven encara a la catedral de Santiago, la primera en el reliquari de Sant Jaume Apòstol, l'altra, a la capella de les relíquies, penja d'escoll d'una escultura de Sant Jaume el Menor. Naturalment, és fàcil endevinar que en sopars dels segles la gesta cavalleresca s'ha tornat una gran festa. Aquesta, celebrada des de l'any 1997, té lloc el primer cap de setmana del mes de juny. Són les anomenades Justas del Paso Honroso, que ja més han adquirit la declaració d'interès turístic regional.
Que així per tractar de... Has dit això de dia 9 d'agost, com és avui, aquestes casualitats, no? I de per tancar una mica tot cercle, has dit que... Bueno, per començar, aquest que se va morir dia 9 d'agost va morir perquè li va entrar una estella a l'ull, que és el que li va passar a en Enric II, que va fer famós en Nostradamus. Exactament el mateix, que li va entrar una estella dins aquella gavidó que deia aquella quarteta de Nostradamus. Però... aquest Suero de Quiñones surt en el Quixot, on també, clar que sí, es parla d'aquest tipus d'endivinació a la que jo feia referència, la influència directa dels astres a la vida de les persones. Vaja, quines coses. I ara a un altre tema... Bé, no, està relacionat també. Vaig dir, quan parlava de tot allò de Nàpols, del rei Alfons el Magnànim, vaig dir que no se m'havia d'oblidar contar una cosa i no se m'ha oblidat, que tampoc no mos va donar temps, però ho volia contar perquè crec que és brutal. Vaig parlar del que es va fer a la part del seu regne de la península Ibèrica en el seu honor, i no sé si recordeu que fa unes setmanes també varen veure que ell, el rei Alfons el Magnànim, va establir la seva cort a Nàpols. I me vaig demanar que si a Barcelona es va fer tot allò en el seu honor, totes aquelles festes, i més sense tenir d'obvés per fer-ho, bé, pa i circ, ja ho vaig dir. Però si a les terres del seu regne es va fer tot allò, què no es degué fer a la cort, a Nàpols? I, efectivament, crec que també va ser gros. A Terres Balears, és vera que no ho he mirat, també era rei d'aquí, però a Nàpols, mireu això. Bé, primer va fer uns tornejos, com els de Barcelona. Era un any abans, 1423, però també hi ha això, és ple de simbolisme, però també és una exageració. està estret d'un treball de la UNED, d'en Francesc Ors, i diu... Estàvem parlant de tornejos, si vos en recordeu, i de justa. Diu, en el desfile previo a dicho torneo participó una construcción que, aún a día de hoy, resulta sorprendente. Aún a día de hoy es l'any 2020. Según las crónicas, por las calles de Nápoles desfiló una estructura con ruedas que constaba de un gran elefante que transportaba un castillo en su parte superior cargado de ángeles que cantaban y tocaban diversos instrumentos. A los pies de dicho elefante desfilaban una serie de personajes vestidos a la manera de turcos. Brutal, no me puc imaginar. Bé, com sempre, no? Tot el que pot haver al darrere d'un detallet de la nostra història, perquè tot això venia perquè jo el que volia dir l'altre dia, quan en Sergio mos va contar en la seva sessió de Mondiversos el cas d'una justa determinada entre dos nobles, i d'allò volia parlar simplement de la frase rompre una llança, rompre una llança en favor de qualcú, que era precisament pel fet dels torneigs. I... suposadament, per exemple, el comte Berenguer hauria romput una llança per defensar en aquella dona, l'emperatriu aquella que volien cremar viva sent innocent, i que ella, a una justa, rompent la llança damunt de l'adversari, va evitar aquell crim, que la cremassin viva. No? Així, doncs, quan un diu que romp una llança en favor de qualcú, és precisament una manera de referir-se en aquests combats, que ja ho vàrem veure, sovint eren violents. Sovint violents i inclús que podria haver resultat molt més transcendents si hauria estat així com contaré, perquè resulta que hi ha la teoria que diu que les famoses, bé, ara no tan famoses, però antigament famoses i venerades relíquies de Santa Pixaris, de Santa Pràxedis, que a dia d'avui encara són en el Palau de l'Almudaina, illa de Mallorca, a la capella de Santa Anna, que per cert té molta més veneració Santa Pixaris, que és la pròpia titular de la capella, Santa Anna. I d'espera John Part ens ho explica ben clarament en el seu Històries de l'Almudaina, i explica el motiu era perquè na Santa Pixaris era molt més efectiva a l'hora de fer miracles. A més, aquí eren les seves relíquies, màgiques relíquies, diria jo, que perquè a part de testimonis que diuen que sortia sang de les seves restes, a més també te podries curar si bevies aigua que havia estat també en contacte amb les seves restes. Però el que jo volia comentar era el com, el per què es diu que varen arribar aquí aquestes relíquies. I de... bé, suposadament varen ser un regal que li varen fer a qualcú i que varen esdevenir en el que va ser el primer patronatge oficial d'aquell nou, podríem dir, regne de Mallorca com a tal. I mos ho explica el pare John Part. El cuerpo de Santa Práxedes era gloria del reino de Mallorca después de haber sido venerado en el de Francia, habiéndolo traído a la isla el rey Jaime III, el desdichado. La leyenda, que explica el proceso complicado de la traslación de estas reliquias, puede leerse en los raros Flos Sanctorum catalanes. Carlomagno mismo había sido el que las recibió en pago de su ayuda al pontificado, siéndoles construida iglesia y monasterio en París en el año 827. Más tarde, otro rey, Carlos, de Francia, encontrándose en pugna con el rey de Escocia en 1312, había sido favorecido por el rey de Mallorca con su esfuerzo personal, venciendo este en singular combate al monarca sajón y recibiendo también en premio de su victoria las anheladas reliquias. Vino Jaime por Valencia en una flota de 7 naves y 15 galeras, siendo recibido luego de desembarcar en Porto Pi por las autoridades, clerecía y pueblo de la isla a la altura de la iglesia Santa Catalina Extramuros, esglésido del Sorfans. El gremio de Pelaires fue distinguido por el rey para hacer cortejo a las reliquias y siguió la procesión hasta la parroquia de Santa Cruz. De allí pasó solemnemente a ser venerada, en el decurso de la misma función religiosa, a la capilla de Santa Ana del Palacio Real, entonces denominado el Castell. És a dir, que suposa que aquelles màgiques o miraculoses relíquies arribaren a Mallorca com a agraïment del rei de França, Felip VI, de França, clar, evidentment, no Felip VI, l'actual d'Espanya, i d'agraïment del rei de França a Jaume III de Mallorca, que era el seu nebot, perquè hauria estat el rei de Mallorca qui s'hauria enfrontat de veres en el rei d'Escòcia, Eduard I, en un torneig. És curiós, perquè, a més, no feia tant que França havia prohibit en el regne de Mallorca que celebrés justes i torneigs a les seves terres, les terres del regne de Mallorca, que eren a l'actual sud de França. Però sí, aquesta seria una altra història.
Efectivament, crec que a dia d'avui les relíquies de la Santa Pixari no són les més conegudes. Ja. És vera que t'han citat qualque vegada i que tenen una història molt simpàtica, com has apuntat, però no. De fet, per on tu no m'equivoc, però crec que tampoc en el seu moment no eren les més populars de totes. És a dir, per aquest miracle que feien de curar els mals bevent aigua o la qual s'havien remullat, crec que mai va haver grans coes en el carrer per tastar això.
Vaig a vostè sabre, perquè si el pare Joan Part parla de que tenien més devoció a ser de Santa Pixaris, no m'estranyaria, no m'estranyaria. A més, hem vist com era de crèdula sa població en general, no? Amb això que hem estat...
Ara, vos imagineu aquestes coades que se formen davant la seu per l'espectacle del Vull de Llum, però per rebre aquest boure d'ossos de Santa.
Aquesta temporada l'havia citat poques vegades, el Vull de Llum, sí, amb Borja. Encara, no sabia com colar-ho.
El que jo ara estava pensant no té res que veure, però això que he contat avui ho havia d'haver contat la setmana passada i m'ha cridat l'atenció perquè que hagi coincidit que avui dia 9 d'agost, lo d'en Bensuero de Quiñones, és molt curiós. Però que en el mateix relat del pare Joan Part surti en Carlemany i en Carles V de França, que jo havia citat en lo de sa endivinació, això sí que no m'ho esperava de cap manera. I ara jo crec que ja poden deixar les justes i tot això, però has parlat també d'en Suero de Quiñones, que va estar allà a Galícia fent de les seves, i volies anar a Galícia, però ara per un altre tema.
I doncs, ara, si voleu, anem amb una història ben fosca. Una altra història d'aquestes que, sense cap dubte, deixen un regust, pens, realment amarg. Per recordar-la, mostra Jadam fins a Ourense, com has dit a Galícia. Concretament, fins a una casa, un emplaçament que va ser conegut en aquest moment amb un apel·latiu més que curiós. De la casa de ses nines. Si retrocedim fins als anys 80 del passat segle XX, mos trobam que aquell lloc havia adquirit una notable fama. Fins allà hi anaven nombroses persones, mogudes per una curiositat certament morbosa, per un interès, per veure i conèixer de primera mà ses gents que hi vivien. I qui eren? La història comença una mica més enrere, amb el matrimoni entre Andrés, natural de la vila de Dacón, i Rita, veïna d'Omato. D'allò, de la relació, varen venir en el món dues filles, anomenades Aurora i Nieves, respectivament. Va passar gairebé tot d'una, que el pare va morir a Sant Jove i la família va quedar assumida a la misèria i la desgràcia. A Sant Rita s'obligada a encarregar-se de tot com bonament va a porar. Les germanes, per distintes i a vegades poc agradables circumstàncies que van viure durant la seva infantesa, mai no se van arribar a alfabetitzar. I això, a la llarga, es va fer desconfiar cada vegada més de tot i també de tothom. De fet, amb els pas dels temps varen posseir terres i herències, al manco de nom, ja que mai no varen arribar a signar res. Pensaven que qualsevol document podria constituir un engany. S'ha d'afegir que en moltes ocasions aquella gent que anava a veure-les i que citava fa un moment no tenien un altre propòsit que fer befa i burla de ses dones. Com a mostra de com vivien, de fora de la societat, encara en ple segle XX, ha sabut que durant bona part de la seva vida ni tan sols varen arribar a figurar a cap registre oficial. Són conegudes simplement com ses rites, per la seva mare, naturalment. Malgrat això, una de ses germanes, Neurora, que per lo que sembla era molt hermosa, se va arribar a casar. Si bé el matrimoni no va durar gaire, ja que sa parella acusava diferències insalvables. I això, per lo que sabeu, va marcar un moment notablement crític. El seu aïllament va ser encara major. Varen començar a sortir de sa seva casa, gairebé, podríem dir, una fortalesa, només de nit, només els vespres. Així evitaven qualsevol contacte innecessari amb la resta dels seus veïns. A més, els pocs que les veien varen començar a dir que les dones havien començat a fer una casta de rituals. En ells hi usaven espelmes i herbes. També s'escoltaven sons desconcertants provinent tant de l'interior del domicili com dels voltants. I, naturalment, la paraula bruixeria va començar a ser pronunciada. Com ho recorda el digital La Regió, se va dedicar també a la recollida de ferralla, variada, en la qual, fins i tot, tapiaven les finestres i portes de la seva casa a fi d'augmentar encara més la seva privacitat. Una d'elles va arribar fins i tot a perdre la vista, fruit de l'edat o de qualque malaltia, de manera que l'altra se va convertir en la seva guia en aquell petit món de penombra. Un altre petit tast de l'existència paral·lela que duen, que és certament els garrifós. A la mort de sa mare, varen conviure amb els cadàvers de sa mateixa dins sa casa. No un dia ni dos, sinó durant llargs mesos. I varen deixar de fer-ho perquè els veïns varen alertar a les autoritats a causa de sa terrible olor que desprenia aquell lloc. I clar, no és per manco, certament. Si voleu més ingredients, més motius pels quals aquelles dues germanes varen ser tengudes per bruixes, n'hi ha. Ses creus. Desenes, segurament més d'un centenar disposades a lo llarg i ample de sa propietat, com si siguessin un codi misteriós només conegut per elles. A sa mateixes hi poden sumar ninots clavats a ses fustes, concretament al seu cap. D'aquella manera, els anys van anar passant. Ses corregudes de ses germanes eren només un relat ocasional, qualque vegada se'ls veia demanar caritat a qualque poble veí, o bé, gairebé, una rondalla, si voleu, per espantar els més petits. Arribant d'aquesta manera en el 14 de novembre de 1996. Aquell dia se va produir un espantós incendi en el domicili de ses suposades bruixes. Un foc que va arrasar en tot i que gairebé en total i absoluta seguretat varen provocar elles mateixes. Això va fer que la situació, ja de per si compromesa en la que vivien, se tornés absolutament extrema. D'entrada, és veritat, van acceptar l'ajuda popular que els va arribar, però ràpidament varen perdre tot interès en ella. Encara que ho intentessin, ni les autoritats ni els veïns varen aconseguir convèncer-les de lo contrari. Finalment, se va haver d'actuar per força. Varen ser duites en primer terme a l'hospital per passar després a un asil a Carballino. En ell, els varen estar fins que varen fer el seu darrer alò. Varen morir les dues l'any 1999, pràcticament en el mateix temps. Ja després de la seva mort, les seves terres se van disputar per la construcció d'una carretera. Sabeu què va passar? Que varen tornar a aparèixer un caramull de creus blanques, encara visibles, a dia d'avui.
Jo la veritat és que quan havia vist les escaletes, les darreres bruixes de Galícia, havia pensat, no ho sé, com on aniríem a temps pretèrits i a època de l'Inquisició i tot això. No m'esperava una d'aquestes històries dels anys 90 com sovint, quan cercam a les hemeroteques, podem trobar on darrere sol haver una part tràgica. Després està aquesta part més curiosa que dius que segueixen apareguent aquestes creus blanques a qualque indret d'una carretera. Vull pensar que és qualcú que les està posant, no? Com la llegenda de la Rosa en el cementiri de Campanet. Però sí que te deixa cert un regust no massa agradable, no? Quan estan proper en el temps aquestes històries, perquè al cap i a la fi no fa més que 30 anys.
Tres ràdios, història.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol!
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
I d'hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualsevol cosa de profit d'aquesta font de misteris. I bé, tots hem escoltat i fins i tot hem dit qualque vegada que si els més petits de sa casa, bé, i també dels més atlots, que són uns addictes a les pantalles, que si allò de l'escroll infinit, aquesta cosa de poder començar a passar històries i històries com si estiguéssim hipnotitzats, no? O també es diu allò de que els algoritmes de les xarxes socials, les que siguin, que estan fetes per tal de com si diguéssim una mica segrestar, no?, la nostra capacitat bé, per empadalar-nos o fer que no mos adonem de la realitat. I sempre deim de lo perillós que és això en mans, com deia, dels més petits. I és cert que normalment et sol culpar a les multinacionals tecnològiques. Però fa unes setmanes, un informe mèdic ha dit el que potser podrien dir que és una realitat incòmoda i també una obvietat. I és que, clar, resulta que el major culpable de l'addicció infantil a les pantalles no és, per exemple, TikTok. Són els mateixos progenitors. Clar, és una evidència en la que no solen pensar, però crec que té tota la lògica del món, que si ho pensar no fa falta massa estudis per arribar a aquesta conclusió. Anem a sopar fora, amb els fills, i clar, un vol sopar tranquil, i en lloc de xerrar, interactuar i estar pendent dels menuts, els hi donem el mòbil i au, que s'entretenguin. Però el pitjor no és això, el pitjor és l'exemple. Com li hem de dir, quan ja és un adolescent, que deixi el mòbil si hem li hem estat encasquetant tota sa vida, i a més mos veu a nosaltres, responem missatges, o veiem, vaig vostè a saber el que, mentre s'estem dinant, o pitjor, mirant bajanades, sense fer-li cas, quan tal vegada mos vol contar qualque cosa, o jugar una estona, o simplement estar plegats, estar junts. Clar, i si l'edició dels fills no és més que el reflex de sa nostra pròpia, no sé com dir-li, hiperpantallitis, és a dir, exigim una desconnexió en els joves que pot ser, hem estat nosaltres el que els hi hem aplicat, una desconnexió de la que nosaltres, els adults, són totalment incapaços d'aplicar-nos. El resum és que és cert que els algoritmes de les xarxes socials i semblants són ferets, però encara més greus són quan hi ha al darrere la imitació, perquè els fills sovint no fan el que els hi deien que facin, fan exactament el que mos veuen fer. Així, d'Utopies de la mitjanit del dissabte, ara del diumenge, i Vetres Ràdio, pot ser el que haurien de fer és deixar de banda una mica els telèfons, posar-los en modo avió més sovint, o muts, posar-los dins un calaix i no estar tan pendent de coses que realment no són tan importants. I ara, més, aprofitant l'estiu en el que els menuts tenen vacances, i pot ser alguns tenen més temps, i d'això, gaudiu, sortiu, jugau. I, a més, sap que passa d'aviat el temps. De totes maneres, com una mica d'esperança, quan jo era petit, mos deien que de tant de jugar en els videojocs això mos duria problemes quan seríem majors, quan seríem grans. I la veritat és que unes dècades després no mos sembla. O sí, vagi vostè a sabre. Però si una cosa te'n pot llevar l'altra. I ja sabeu allà de que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia, en aquest cas una que va ser publicada fa de 50 anys, és d'en Joan Brossa, es titula Sa Porta Real i diu: jo no vull perdre contacte amb la terra, la relació a la gent que m'envolta. Si els homes s'estimen ells mateixos com a Déu, l'egoisme separa els homes els uns dels altres. Aquest trit destí és compartit per tothom i tothom es mor de pena. Els poetes inventen mons fantàstics damunt la terra. Llur jo ripa fastiguetjar. Són com escales argentades protegides per un cristall. Ser de generacions senceres, educades en la indiferència. Els arbustos recolzen en sabates damunt la terra i no poden treure alguna regla que jo, de feta, la llei feta la trampa. No, jo no vull perdre contacte amb la terra, la relació amb la gent que envolta i amb tot el gènere humà en general. I dins tot això que volia transmetre tenim aquesta meravellosa cançó d'en Yusuf, d'en Cat Stevens, Father and Son, pare i fi. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain when I do, he turns away? It's always been the same, same old.